En aquesta vida hi ha moltes coses d'aquelles que van i venen i que en parlem molt i que de cop i volta desapareixen. Desapareixen dels mitjans, però és que pràcticament desapareixen del nostre dia a dia, no? Desapareixen de la nostra vida, però cada cop tornen, que cíclicament van tornant. Això és el que ens ha passat aquestes darreres setmanes, les dues darreres setmanes, sobretot, per exemple, en relació amb la Covid. Havia desaparegut. De cop i volta molts havíem detectat al nostre entorn que començàvem a trobar-nos amb persones conegudes que, ostres, he donat positiu. Des de fa un parell de setmanes les dades epidemiològiques, també els periodistes ens començaven a cridar l'atenció perquè dèiem, ostres, això està tornant a pujar. Avui us hem hagut de tornar a explicar que a Andorra ha mort una dona que tenia coronavirus, que estava en una residència, que n'hi ha dues de residències amb brots. Res greu, malauradament, evidentment, sí, per aquesta senyora que ha mort, però no com una situació global al país, però està pujant. Hi ha aquesta reunió de l'OMS i el Tedros Adhanom surt i diu ens hem de preparar perquè vindrà una pandèmia encara pitjor que el que ha suposat aquest coronavirus. La Xina torna a dir que té un brot potencialment perillós i que s'activen. És a dir, havíem oblidat la pandèmia i pam, de cop i volta la tenim a damunt de la taula una altra vegada, amb una intensitat que no té res a veure amb com estàvem, però que torna a ser el motiu de conversa, i per això li hem tornat a demanar al doctor Robert Guerri, que és el cap de secció de malalties infeccioses de l'Hospital del Mar, si podia tornar a acompanyar-nos durant uns minuts per passar revista i per passar consulta. Doctor Guerri, bon dia.
Què tal, Pol? Molt bon dia.
Un plaer que ens torni a acompanyar. Avui m'enganxa amb Covid, ja ho confesso a vostè, perquè com que els oients ja saben que porto tota la setmana a casa, doncs li diré que sóc un d'aquests que engreixen les estadístiques. Però bé, no passa res.
Com et trobes?
Aquí estem. Mira, sincerament, m'ho esperava menys. És a dir, de tant dir que això de l'Omicron no era el que havíem tingut, i efectivament, jo vaig poder gaudir de la Delta, si em permet la broma, en el seu dia. I això d'ara em sembla molt més portable. Ara, aquells que deien que això era com un refredat fort i poc més, bueno, potser una mica més sí.
És que aquesta és la cosa. Jo crec que, aviam, evidentment no és ni de lluny el que era, el que passa és que és una infecció viral que es manifesta en tot un síndrome viral, que és el que a més, un síndrome viral bastant, no greu, sinó bastant agut. I molt simptomàtic, no és un refredat lleu, és una infecció viral amb cara i ulls, no? I per tant, pues, bueno, un es pot trobar malament o molt malament, que no és la situació de gravetat que vam veure fa 2-3 anys, però que encara et pot deixar bastant arrasat, tot i que siguis jove.
Sí, no, li certifico, no passa res, però li puc certificar. Això, vosaltres ho esteu notant als hospitals, això, o no?
No, aviam, és que per nosaltres, realment, casos d'infecció, més o menys, no? Sempre ho dèiem, en context de pacients amb altres malalties, a més, n'hem estat veient tot el temps, no hem deixat de veure mai cap. De fet, doncs una mica per la inèrcia que portaven, es continuaven fent test Covid de forma més o menys rutinària, i de cop i volta doncs et trobaves que hi havia pacients que venien per una mica de febre i un quadre d'insuficiència cardíaca, no? En el context d'insuficiència respiratòria, i trobaven que tenien Covid positiu. Que probablement la Covid no era responsable de tot, però sí que d'alguna manera estava per allà, doncs, diguem, enredant, no? I això no ho hem deixat de veure mai. Per tant, nosaltres sabem que el virus hi és, i com d'altres, no? El que passa que, a diferència del virus de la grip, que sí que té un perfil molt estacional i que el vam veure entre el novembre i el febrer, vam estar veient moltíssima grip, i de fet en aquell moment vam veure menys Covid, ara que la grip ha marxat, doncs estem veient més Covid, i és veritat, i sembla que la Covid, com a mínim ara al principi, no està tenint aquest perfil tan estacional com té la grip. Bueno, ja està.
De fet, mira, és que aquests dies, quan ahir vam dir, escolta'm, doncs truquem al doctor Guerri i mirem de parlar-ne, perquè una de les coses que ens sorprenia, per exemple, és que des que vam tenir la primera onada, no, de la Covid i va arribar a les nostres vides, sempre hi ha hagut aquest discurs, i l'heu fet als metges perquè enteneu i perquè és així, no, que vindrà la tardor després de l'estiu i segurament hi haurà una pujada de la Covid, però en canvi el que ha passat o ens ha passat cada any, i sembla que aquest any està tornant a passar, que és que quan sembla que arriba aquest bon temps del mes de juny, comencen a pujar els casos de Covid una altra vegada.
Aviam, aquí jo crec que hi ha diverses coses. La primera de totes és que quan els virus respiratoris d'entrada, en general, es transmeten molt millor i de forma molt més efectiva en els mesos freds que no pas a l'estiu i a la primavera, per diversos motius.
Perquè sí,
Els mesos freds estem tots més tancats, espais tancats, hi ha un contacte molt més proper, els virus viuen millor en aquest entorn i, per tant, produeixen més malaltia en aquell moment. Però, a la vegada, el que passa és que en aquell moment, en el moment dels mesos freds, hi ha molts virus circulant. Aquest any hem vist la grip, l'UBRS, que era el respiratori sincitial, que era el de la bronquiolitis, hem vist també de Covid, és a dir, estan com els virus competint. El que passa és que en el moment que els mesos freds desapareixen i queda una mica més la temperatura, la que tenim ara de primavera i de mes i d'ahir d'estiu, doncs la major part es retiren. Però dona la impressió, com a mínim, i això ho hem vist des del 2020, que el SARS-CoV-2 no es retira tan clarament amb les temperatures. És a dir, que
porta bé el bon temps, li agrada la primavera a la Covid.
Sí,
eh?
I per tant, com que no té competidors, no hi ha grip, no hi ha respiratori sincitial amb què competir, doncs és el que realment estem veient molt ara, sí, és veritat.
Això podria explicar, per exemple, ho dic perquè és que aquests dies han coincidit, és veritat que, jo ho he dit perquè a més ho hem explicat, vull dir que les dades dels registres aquí, ara el seguiment de malalties fa com es fa, però fins i tot fent aquest recompte que es fa només en determinats caps sentinella, etc., que ja vam explicar, s'ha detectat que a Catalunya els casos pugen. Això ha coincidit amb que la Xina ha llançat aquesta alerta d'EP, que ens estem trobant una altra vegada amb un brot que pot acabar sent important o afectar a molta gent. I el Tedros Adhanom, no, en aquesta reunió de l'OMS a Ginebra, dient, bueno, preparem-nos món perquè vindrà una cosa que encara serà més mortal, és que va fer servir la paraula mortal, que no passa això que hem vist amb la Covid.
Per parts, perquè jo crec que són coses diferents. Lo de la Xina, ja vam dir que la Xina va optar per una política de Covid zero, no va patir les onades de forma tan repetida i tan seqüencial com ho vam fer nosaltres, sinó que van intentar mantenir-ho tot a ratlla, i de fet a la Xina el que estan tenint ara, és veritat, sembla un ressorgir, perquè les dades també són una mica confuses, un ressorgir un altre cop d'Omicron, però és que ells no han tingut la passada com hem tingut nosaltres, no els hi ha passat per sobre el virus 7-8 vegades com ens ha passat a nosaltres. Per tant, la situació, diguem, immunològica global no és la mateixa que nosaltres, per tant, és possible que ja sí que tingui un impacte molt més fort que no passen aquí. Això
sí, la Xina per nosaltres ja no pot ser o ja no hauria de ser un referent. És a dir, quan veiem que arriben determinades informacions o passen determinades coses a la Xina, hem d'entendre que nosaltres i ells ja estem en estadis molt diferents per extrapolar.
Tal qual, estem en estadis molt diferents. Nosaltres tenim una vacunació de tota la població amb una vacuna que és efectiva per prevenir casos greus. En allà no és ni tan massiva ni tan efectiva la vacuna. Nosaltres hem patit 7-8 onades que això implica exposició natural en el virus i, per tant, que el sistema immune de la població s'exposi amb el virus i, per tant, estigui més preparat per enfrontar-se al virus. Per tant, la situació que tenim nosaltres i la d'allà, ja dic, tot i que les dades són molt confuses, no és ni tan bon punt comparable. Això jo crec que és clar, i per tant les dades que venen d'allà està bé, s'ha de mantenir sempre una mica, perquè estem en un món globalitzat, una mica a la vista del que passa a tot arreu, no només a la Xina, però bueno, hem de veure què és el que passa. També s'ha de veure quina variant està circulant allà, que és la XBB1, sobretot. També hi ha altres subvariants, però al final no deixa de ser Omicron, que nosaltres ja hem estat exposats a diverses onades d'Omicron. Ja. Per tant,
està aguantant molt l'Omicron, no?
Sí, està clar, és lògic, perquè en realitat la circulació i la replicació que es patia en els primers moments, en el que era, diguem, era una explosió massiva de virus, ara hi ha presència de virus, però diguem, el risc de que vagin apareixent mutacions i subvariants en aquest moment no és impossible ni molt menys, però és més complicat perquè el virus ho té una mica més difícil per passar i per continuar replicant.
Canvia, però? És a dir, l'Omicron que podem tenir avui, els que avui estem amb Covid, els símptomes d'aquest Omicron són molt semblants a de quan va arribar l'Omicron ara fa una mica més d'un any?
Potser, jo crec que ha canviat, no, crec que no, ha canviat una mica. L'Omicron que va arribar fa un any més o menys, el que afectava, el que donava moltíssim, era molt mal de coll, molt, era una via aèria superior i a més. Ara això sembla que és una mica menys, sembla que ara torna a haver casos de pèrdua d'olfacte i de gust. És a dir,
Sí?
ja són petites... Sí, és veritat que algunes persones això ara ho estan tornant a descriure, cosa que no ho hem vist amb variants, no? des de la primera i la segona onada. De totes maneres, ja dic, són variacions relativament petites. Des d'un punt de vista global, el quadre clínic és el que comentaves tu al principi, és un quadre d'un síndrome viral. Gran cansament, febre, mal de coll, i després doncs, pot haver algun altre símptoma acompanyant, però globalment aquests són una mica de tos, globalment aquests són els símptomes generals.
I abans no ho comentàvem, vostè em deia, jo crec que han coincidit, però clar, això ens ha acabat coincidint amb aquesta alerta que ha llançat des de l'OMS a Cedros Adhanom, i dius, per què llença l'OMS ara aquesta advertència, doctor Guerri? I vostè quina lectura en fa d'aquest advertiment?
Bueno, l'OMS jo crec que al final fa el que ha de fer, que és la seva feina, que és, un, estar vigilant, i dos, suposo que entenc que com un organisme que el que s'encarrega és de vetllar per la salut global, el que jo crec que està veient és que ara tothom, tots, estem actuant com si això no hagués passat mai i com si, de fet, jo crec que el missatge aquest va més en la línia de que no hem de baixar, no és una, jo no crec que no hem de crear alarmisme, no és que s'apropi la fi del món i que això, doncs, el mes que ve tornarem a començar, sinó que el que no hem de fer és abaixar la guàrdia, el que no hem de fer és deixar de doncs, continuar la vigilància epidemiològica, continuar detectant a tot el món potencials variants o potencials nous virus que puguin aparèixer, que puguin desencadenar una situació semblant a aquesta per precisament evitar tornar a començar. Però jo no crec que ni molt menys estem davant d'una situació com la que catastrofista de que el mes que ve hi haurà una altra pandèmia mundial amb molta més mortalitat, sinó que hem d'estar preparats i sobretot no hem de baixar la guàrdia. Jo crec que aquest ha de ser el missatge.
Doctor Guerri, és un plaer sempre escoltar-lo i que ens ajudi a situar, a posar les coses en lloc, no? I a entendre el moment en el qual estem i a ser capaços de veure que a vegades hi ha coincidències, no? Jo ho deia perquè al final és que el que ens va portar avui a mantenir aquesta conversa i dir, escolta'm, com pot ser que de cop i volta ens trobem amb notícies com aquestes, les tres damunt de la taula i de cop i volta. I jo crec que sempre és molt interessant de situar-ho tot al punt on toca. Suposo que continuarà recomanant l'ús de... És que hi ha coses que les hem superat, no, doctor? Perquè és el discurs sobre, per exemple, si ens hem de vacunar o no ens hem de vacunar. La quarta vacuna no se n'ha parlat massa, però tampoc és que morís d'èxit. Si em permet l'expressió, a l'hora de posar-la, o l'ús de la mascareta, no? Vull dir que l'hem anat relaxant, i vaja, ha desaparegut. Ho dic perquè jo puc parlar al cas personal, eh? Jo tinc, per qüestions de com treballo i com visc, tinc molt fàcil la traçabilitat i tinc molt clar que d'allà on em vingués el virus era un lloc d'aquests on presumptament, durant l'època forta de la pandèmia, dèiem que era impossible posar-s'hi malalt. Doncs ja li dic jo que ara sí.
Aviam, és que és així. La mascareta realment ha decaigut globalment. No veus ja ningú amb mascareta pel carrer, encara que estigui simptomàtic. I això és una llàstima que no haguem aprofitat això precisament per bueno, d'alguna manera, per, no, com es fan en alguns països asiàtics, que les persones amb simptomatologia respiratòria ells mateixos es posen la mascareta. I això és veritat que no ho hem aconseguit. Bueno, malauradament. De totes maneres, recomanar ara l'ús de la mascareta, jo ho faria, però també sabem i ho hem vist que ha decaigut del tot l'ús. És bastant difícil anar en contra del que fa la gent d'aquesta manera, de forma tan massiva, la veritat. És molt, molt,
com,
molt,
com, com decauen a vegades? Jo recordo la frase, quantes vegades vam dir la frase, la mascareta ha vingut per quedar-se.
No? Sí, no. Pues
és per quedar-se a la butxaca, podríem bé afegir.
Això, no? Tal qual. El que jo sí que, és que crec que és molt important, i això hem d'insistir molt, i jo crec que és fonamental, és el tema de la vacunació. És a dir, és veritat que la quarta dosi, és veritat que la vacunació probablement no per tothom, però sí que és veritat, i això és una de les coses que nosaltres, des d'un punt de vista mèdic i clínic, és el que deia, el Covid no ha desaparegut del tot. Encara hem vist i continuem veient persones grans, amb moltes malalties, és a dir, amb un sistema immune més feble, que fan, bueno, infeccions per Covid que podem catalogar de greus. I aquestes persones són les persones que de forma periòdica s'hauran d'anar vacunant. I sobretot quan arribi la campanya de vacunació al mes de setembre, octubre, novembre, s'haurà d'insistir molt que realment les persones amb algun tipus de feblesa immunitària s'hauran de vacunar sobretot per protegir-se elles mateixes. És a dir, potser no una vacunació general a tothom, però sí persones amb una potencial immunodepressió, serà molt recomanable que es continuïn vacunant. Que això jo crec que no, això sí que no ho hem de perdre, perquè la vacuna ha sigut efectiva en ajudar a controlar tot això. No? Ha sigut un element que jo crec que ha sigut clau i és el que dèiem, una de les coses que ens diferencia, per exemple, de la situació que s'està vivint a la Xina.
Doctor Guerri, moltíssimes gràcies per aquesta estona i bona feina, com sempre.
Pol, moltíssimes gràcies a tu. Com sempre, un plaer.
Que vagi molt i molt bé, molt bon dia. Passen, mira, pràcticament 4 minuts de les 9 del matí. Fem una pausa molt breu per la publicitat. Minut i mig, mal comptat, i obrim també el temps de tertúlia. Avui amb la Marta a les sales, amb l'Arturo Puente i el Manuel Milian Mestre.
Radio Estel